Mentre ara esteu escoltant aquesta conversa, el Poliorama de Barcelona s'està desenvolupant una de les conferències del títol Reflexions, crítica sobre la cultura catalana organitzat la Generalitat de Catalunya. Estem parlant amb el conseller de Cultura, el senyor Joaquim Ferrer, que no és avui a l'estudi amb nosaltres, l'hem fet aquest enregistrament unes hores abans, per tal que ell pugui assistir a aquestes conferències de les quals no se'n perd cap ni una. Senyor conseller, és veritat això, que no se'n perd cap ni una?
Sí, és evident, és ben veritat.
Què en pensa del desenvolupament que ha tingut fins ara aquest cicle?
A mi em sembla que va complint l'objectiu per al qual l'hem organitzat. L'objectiu és el següent. L'any 83 vam organitzar al Departament de Cultura les primeres reflexions crítiques. En aquelles reflexions crítiques hi van participar grans especialistes i el to que van tenir totes les intervencions, totes les conferències, va ser inevitablement la de fer un balanç de la situació en cada camp de la cultura a Catalunya, de posicions, d'elaboracions intel·lectuals que s'havien produït al llarg dels 60 i 70. Mentre que aquestes reflexions crítiques, l'encàrrec que han rebut els nou conferenciants és de que es fixin amb la situació actual i sobretot que es fixin amb el futur, però no amb el futur llunyà, sinó en el futur que hi ha aquí al costat de la cantonada, al voltant, a la propera cantonada. Tot això perquè és fruit d'una constatació de que previsiblement, jo dic previsiblement, però la veritat és que hi crec profundament, crec que una civilització s'ha acabat, que és la civilització industrial, i n'està naixent una altra. Per tant, és un moment en què nosaltres demanem a una fornada, no sé si una generació, o unes generacions intel·lectuals, doncs que mirin com haurà de ser el nostre futur, com haurà de ser el nostre futur cultural, senzillament.
Senyor conseller, en aquesta visió de futur ja s'han donat algunes dades. Per exemple, la primera és que hi ha hagut una gran expectació. Cada dilluns s'ha omplert el Poliorama, hi ha hagut una afluència molt gran de públic. Una afluència gran de públic que a l'hora de plantejar qüestions, ha plantejat qüestions molt preocupades pel futur de la identitat catalana dintre de tot.
Sí, sí, sí. Deixeu-me dir que el fet de que aquestes conferències tinguin èxit no em sorprèn. En fi, ara ja n'hem portat, ja en portem quatre, avui és la cinquena, no em sorprèn, perquè realment la temperatura, el dinamisme de la cultura a Catalunya és molt, continua sent molt important. L'única cosa que ens preocupa, i bé, em sembla que també s'està aconseguint, és que els ponents, senzillament els nou conferenciants, doncs, en fi, intueixin els camins, els continguts que ha de seguir la nostra cultura. I aleshores, d'altra banda, el públic, en fi, els assistents a les conferències, en els col·loquis, també va molt en aquesta línia. O sigui que l'assistència no ens preocupava, perquè constatem que hi ha un dinamisme extraordinari. L'altre dia era, i perdoneu l'anècdota, però era a Sabadell i em van preguntar què li sembla la temperatura cultural de Sabadell. Em sembla estupenda, però aleshores li vaig dir el que m'ho preguntava, que em sembla extraordinari i molt significatiu del moment actual a Catalunya. No és que Sabadell tingui temperatura cultural, que en té, sinó que Montornès del Vallès ha organitzat una fira d'art de primera qualitat.
I en Grau Garriga pintant allà.
Exactament, Montornès del Vallès, que no és un poble que tingui una gran tradició de les arts plàstiques. Això és molt significatiu, això ho sabem, això passa a molts indrets de Catalunya, a molts nivells, i per tant doncs, vull dir, era lògic i és lògic que aquestes conferències tinguin, aquestes reflexions crítiques tinguin èxit. Esperem que els conferenciants continuïn, diguem-ne, desbrossant i llançant, tenint intuïcions sobre per quins camins hem de passar, no?
Sembla que cada dia es parla menys del que ha de fer l'administració i més del que ha de fer el que en diem la societat civil, almenys per entendre'ns. Això s'està revelant en aquestes conferències. Potser hi ha menys un atac o un comentari o una crítica a les institucions i més un pensar cap on va tot plegat sense fer massa cas de les institucions. Si això és cert, li agrada aquesta tendència?
Mireu, jo crec profundament en una llei, de la societat que em sembla que és molt vàlida, que és la llei de la dialèctica. Fa 20 anys, fa 15 anys, la societat civil estava absolutament abandonada per l'administració, marginada, colpejada per l'administració, i lògic és que la societat reclamés una administració que no la colpegés, que no la marginés, sinó que la potenciés, que fos una organització amiga. Aquest és el sentit de la dialèctica. Una vegada s'aconsegueix a grans trets aquesta administració, el lògic és que hi hagi veus que diguin: ep, però no us passeu, no confieu tot en l'administració, vosaltres heu de continuar sent els grans protagonistes, referint-se als ciutadans. Aquest és el sentit de la dialèctica. O sigui que ara estem en el moment en què unes veus diuen: però no us deixeu prendre totes les iniciatives, poseu l'administració en el lloc que li correspon, que és la de col·laborador, d'estimulador, de potenciador, però no de protagonista. El protagonista han de continuar sent els ciutadans, les iniciatives vives. Però això és un sentit dialèctic molt clar, no?
Sí, sí, tanmateix, però hi ha una sensació de que potser hi ha un cert avorriment davant de les crítiques tradicionals de l'administració, i també al veure que les diferents administracions entre elles doncs estan sempre potser amb el mateix tipus de processos d'entesa, desentesa, etc. I això fa que la gent potser es desinteressi més del que passa a les administracions. Em refereixo, per exemple, al que ha sortit aquests dies a la premsa, d'altra vegada que es comenta que si el pacte cultural funciona o no funciona. Potser això fa que hi ha la gent doncs es desinteressi del que passa a les administracions.
Sí, la veritat és que aquestes notícies molt sovint són d'un gran avorriment. A mi no m'estranya res, vull dir que la gent, en fi, no s'interessi massa per aquestes notícies, perquè a mi mateix, en fi, aquestes notícies doncs, de si el pacte cultural funciona o no funciona, la veritat és que m'ensopeixen, no? Vull dir que no m'arriben a interessar. No m'arriba a interessar perquè, bueno, tinc la meva opinió de que sí que funciona, però funciona, és a dir, no l'hem de crear, és una cosa que funciona. És a dir, la gent, el que li interessa, em sembla, al ciutadà, li interessa els resultats del pacte cultural. El que els ciutadans suposo que els hi pot interessar és que els hi recordin en aquest moment que el llibre blanc que vam iniciar fa 5 o 6 mesos sobre els equipaments culturals de Catalunya, fruit del pacte cultural, estarà acabat en una primera part el desembre d'aquest any i del tot el desembre de l'any que ve. Això és el que els interessa, vull dir, en fi, doncs, si nosaltres estem més o menys d'acord, això té un interès molt relatiu. Els interessarà, per exemple, que si no falla res, l'1 de gener de l'any que ve, fruit del pacte cultural, doncs es crearà, començarà a funcionar el consorci que administrarà la Biblioteca de Catalunya entre la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Això els interessen els fruits, no? Vull dir, els resultats, vull dir, en fi, doncs, i tot el demés, vull dir, esclar, que té poc interès, no m'estranya que els interessi.
Pel que fa al llibre blanc, evidentment a primers de gener hi haurà una proposta de quin ha de ser el seu índex i quins són els objectius que ha de perseguir, però encara caldrà decidir qui el realitza i què se n'espera pel que fa als equipaments, per exemple. Quina és la perspectiva sobre això? Perquè això és d'aquí 4 dies, hi ha previstes els instruments, els grups, els gabinets, les persones que han de dur a terme això?
Aviam, quan hi hagi el llibre blanc té una primera part, que serà la que tindrem d'aquí 4 dies, que és una radiografia del que hi ha, com estan els equipaments culturals de Catalunya avui. I la segona part serà un mapa òptim de com han d'estar, quin seria el marc, el quadre desitjable dels equipaments culturals de Catalunya. Aleshores, per realitzar-ho, en els pressupostos del 88, lògicament, mirarem d'adequar-nos al màxim el que ens dongui aquest mapa òptim. I per realitzar-ho es farà a través dels, el que jo crec, són els tres grans agents, almenys del Departament de Cultura de la Generalitat, els tres grans agents per a fer una política cultural. Una, que són els mitjans de comunicació, escrits, radiofònics, televisius, els grans mitjans de comunicació, les entitats, petites, mitjanes i grans, o grans, i els ajuntaments. O sigui, aquests són els tres grans canals, aquestes són les tres grans eines per a fer una política cultural que té un país, vull dir que no que té l'administració, sinó que un país té per a créixer. De fet, la cultura a cadascú de nosaltres li arriba a través d'aquests tres grans canals, és evident, no?
Parlar de pressupostos, aquest any s'ha produït un increment notable de la previsió pressupostària per al Departament de Cultura en l'any 87. S'ha passat d'uns 5.000 aproximadament als 6.700 milions de pessetes, un increment que es calcula en el 30-35%. Tanmateix, sense tenir un desglosament d'aquesta previsió, els ciutadans o els mitjans de comunicació com nosaltres, sí que hem recollit alguna preocupació de que aquest increment ja sigui finalista, ja s'hagi mediatitzat i estigui marcat per una sèrie de despeses, especialment alguns equipaments, que no contribuiran en el sentit del desplegament que el conseller doncs, ha propugnat. És a dir, que és un increment però que no es veurà més enllà d'algunes parets nobles.
Si així passés, jo consideraria realment un error. Aviam, nosaltres vam plantejar un pressupost de 10.000 milions de pessetes. Però no fet a la babalà, sinó com a resultat de les nostres necessitats i de la política de desplegament cultural, justament de 10.000 milions de pessetes. Aleshores, hem aconseguit que sigui possible un augment, que penso que és substancial, de passar de 5.600 a 7.600, és a dir, un augment de 2.000 milions de pessetes, que jo crec que és molt important, perquè trenca la inèrcia que hi havia hagut en el pressupost de cultura l'any 84, 85 i 86, que pràcticament no havia crescut. O sigui que l'augment és important, però no és, en fi, encara el pressupost que nosaltres havíem plantejat. Ara, dit això, aquest augment del nostre pressupost el situarem fonamentalment en accions de desplegament cultural. Per exemple, nosaltres feia 2 anys que teníem elaborat un pla de renovació i conservació de sales de teatres a Catalunya, un pla per restaurar 40 teatres a Catalunya, per restaurar-los no d'una manera fastuosa, sinó d'una manera absolutament funcional, perquè doncs bé, això és dintre d'una política de desplegament cultural és essencial. Hi ha moltes localitats de Catalunya que s'han perdut i es perden espectacles senzillament perquè no tenen un teatre, un escenari on es puguin fer determinats espectacles. És a dir, vull dir que aquest és un cas claríssim d'acció que va en la línia del desplegament cultural. Una altra línia molt relacionada amb aquest és que aquest any hem signat el que en diem la xarxa, hem creat la xarxa de teatres amb 32 ajuntaments, que ja ha començat a funcionar, per assegurar una temporada estable de teatre a 32 localitats, que després hi hem incorporat la cançó, però jo penso que realment en aquest circuit hi hem d'incorporar més endavant la dansa, hi hem d'incorporar la música, altres coses, però a més no hem de quedar amb 32 localitats. És a dir, l'any que ve ens agradaria doncs, que augmentés, no? O sigui que la preocupació fonamental és que aquests 2.000 milions de pessetes vagin a activitats de desplegament cultural. Això no vol dir que... Però també és desplegament cultural, esclar. Vull dir, doncs, per exemple, hi ha una partida de 100 milions de pessetes, que és la nostra contribució a l'administració de la Biblioteca de Catalunya. Però penso que també és desplegament cultural, perquè la Biblioteca de Catalunya algun dia, no llunyà, serà el centre de totes les biblioteques de Catalunya, bé, la Biblioteca Nacional.
Sí, això és un tema que un dia potser haurem d'entrar sobre el pla de coordinació informàtica de les tres grans xarxes de biblioteques que hi ha avui a Catalunya. Però seguint amb aquest repàs i anant ja a alguns temes que preocupen en l'àmbit del desenvolupament cultural, que és el que potser tenim més pròxim al programa, es podria dir que si mirem, per exemple, plans d'ocupació que estan fent els ajuntaments, ens adonem que una part important de les empreses que es van creant de gent jove tenen que veure amb el sector de la cultura, amb les petites indústries culturals, amb l'artesanat cultural, amb qüestions de fotografia, de videografisme, amb gent que es dedica a fer serveis culturals. Aquesta tendència s'ha manifestat a través d'una sèrie, d'una circumstància que són aquests plans d'ocupació, però sí que revela que hi ha una capacitat d'ocupació en el terreny de la cultura. S'ha plantejat al Departament de Cultura què fer a l'hora de propiciar uns sectors dintre del camp cultural que puguin afavorir la més ocupació per la gent jove, sobretot?
Bé, en cada un dels camps en què actuem, tant sigui arts plàstiques com el mateix teatre, com la música, esclar, la nostra primera preocupació és que el producte cultural arribi al ciutadà. Però aleshores, d'una manera inevitable, Això crea llocs de treball, crea activitat. Vull dir amb això que, és clar, si potenciem, és a dir, per tornar a l'exemple que acabàvem de posar, si aconseguim que hi hagi no solament 32 ajuntaments, en aquest cas 32 teatres, sinó que n'hi puguin haver 100, és inevitable, és lògic i és molt interessant, que els grups de teatre tindran moltes més possibilitats de treball. És a dir, és una opció claríssima, no? Si aconseguim que, així com a l'estiu a Catalunya hi ha 54 festivals de música, que els quals ajudem, quan s'acaba l'estiu aquesta activitat musical continuï existint arreu de Catalunya, és evident que, és a dir, a través de concerts, és evident doncs, que hi ha treball, hi ha més treball als músics que, no, que en aquest moment, quan s'acaba l'estiu, doncs vull, en fi, comença una etapa una mica difícil, aquesta és la veritat.
El desplegament cultural és una noció que ens fa pensar amb la inserció social de la cultura en la vida quotidiana, més a prop del ciutadà, en el lloc de treball, en el lloc d'esbarjo, en el lloc de transport, en els llocs públics. S'ha plantejat al departament una política de cara, per exemple, al tema del treball, és a dir, en relació amb els sindicats, en relació amb les empreses, és a dir, dur, si podem utilitzar aquesta paraula una mica paternalista, és a dir, apropar, com dèieu abans, la cultura a aquests sectors concrets.
Aviam, de cara a les empreses, el que ens ha preocupat des del principi, és a dir, doncs, almenys del començament de la meva etapa, el que m'ha preocupat per la primera persona, perquè potser és inevitable en aquest cas, és com estimular que les empreses contribueixin a animar el camp cultural. En aquest sentit, en fi, l'estat espanyol continua sent una excepció, que jo crec que no ho serà per molt temps, en el sentit que no hi ha una llei que doni un tracte especial, en fi, un tracte, un incentiu, que doni incentius a les empreses que inverteixen en el camp de la cultura. En aquest sentit, fa escassament 3 mesos, vam entrar en el Parlament de Catalunya una proposició perquè el Parlament de Catalunya, suposo que per unanimitat, demani al Congrés i al Senat de l'Estat doncs, que s'elabori i s'aprovi una llei en aquest sentit. Que això és resultat de que la Comissió Econòmica Europea va demanar a tots els estats una llei en aquest sentit. No? O sigui que de cara a les empreses, de cara a la participació de les empreses, està clar que augmentarà la seva intervenció, la seva participació, si tenen algun tipus d'estímul fiscal també. No? De cara als sindicats, la veritat és que algunes vegades hem parlat i la veritat és que encara no ho hem fet. Jo aprofito aquest micròfon, si m'ho permeteu, doncs, bé, per fer una crida novament a que els sindicats, en general, perquè avui amb tots hem tingut alguns contactes, però en cap hem concretat, doncs mirin de fer un esforç també per presentar-nos plans que poguessin significar que dintre el seu quadre d'activitats doncs, hi entra la cultura. Jo penso que precisament, és que curiosament, jo n'he parlat amb alguns d'ells i sempre els hi he subratllat una cosa, i és doncs, que jo penso que així com la cultura serà un gran centre en l'activitat de les persones, ja ho és, però ho serà molt més a la nova civilització, que no vol dir que hi hagi més oci, perquè l'oci jo crec que és un concepte d'una època de transició, és que senzillament viurem d'una manera diferent, i en aquesta vida d'una manera diferent, la cultura ocuparà un lloc molt més important del que ocupa ara. Per tant, els sindicats, el sindicalisme, i a vegades jo els he dit, el sindicalisme si vol sobreviure a aquest canvi de civilització, si no es morirà, doncs ha d'incorporar-se al que són les grans necessitats de la nova civilització, i la gran necessitat de la nova civilització, una de les grans necessitats és la cultura. Per tant, doncs, a mi m'agradaria rebre propostes i poder-les debatre.
Senyor conseller, sentim molt haver fet perdre tant de temps amb aquesta entrevista. M'agradaria acabar per això amb un to més polític. Dèiem al principi que en aquestes reflexions crítiques sobre la cultura catalana, aquestes conferències que s'estan desenvolupant aquests dies, hi ha un públic que s'ha preocupat per les essències de Catalunya, per la identitat, que pot haver-hi una intervenció d'una certa ambició intel·lectual, però que hi ha molta gent que està molt amoïnada en una tendència cap al radicalisme cultural, també, a part del polític, és a dir, de dir que Catalunya, en el fons, doncs, si ha de sobreviure és amb muralles tancades o almenys amb un gran esperit defensiu i fet de la defensa la primera arma de l'atac. Això s'està produint en diversos àmbits de la vida del país, aquesta, un sector especialment de gent jove que tendeixen a un cert tancament. Vostè creu que això avui en dia és un problema per al desenvolupament actual de la cultura a Catalunya?
Aviam, les intervencions en aquests col·loquis, els col·loquis que segueixen les conferències, són diversos, eh? Vull dir, no creieu que estiguin polaritzats cap a una tendència, la veritat és que es manifesten molt diversos, eh? Molt preocupats pels continguts, molt preocupats, evidentment, doncs, també doncs, per l'afirmació d'una cultura pròpia, una cultura nacional, però jo els veig molt diversos, és a dir, els quatre que s'han produït, els quals, naturalment, he assistit els quatre, sí. Doncs vull dir, jo els veig molt, molt diversos. I a més, en general, molt propis de l'època, és a dir, una reflexió d'aquestes la podríem escoltar i la podríem veure doncs, a Berlín, a París, vull dir, és una reflexió, vull dir, doncs, jo diria, molt normal, és evident, també doncs, que nosaltres en fi, representem una problemàtica molt característica. Però vaja, per damunt de tot jo crec que és interessant perquè és un debat, i això els conferenciants, alguns ho han subratllat, que nosaltres som una cultura com les altres i que cap complex, i evidentment cap tampoc aspiració a ser els primers, perquè segurament que tampoc ho som, però vull dir, cap complex en demostrar-nos com una cultura viva com som, i a més amb l'aspiració de fer aportacions no solament útils per nosaltres, jo això ho he repetit moltes vegades, les nostres activitats ara han de tenir com a objectiu sempre el conjunt d'Europa. Nosaltres hem de tenim l'obligació i la lícita ambició de ser útils al conjunt d'Europa, caram.
Senyor conseller, pel que fa a aquesta idea de la cultura com una eina d'un cert radicalisme polític a Catalunya, creu que això avui pot constituir un perill?
Jo diria que no, però avui doncs, en fi, no descarto que hi hagi qui pugui interpretar d'una manera diferent, però bé, és que nosaltres estem realment, en fi, doncs estem en una època en un mar de llibertats, i per tant doncs, bé, ens plantegem els temes, doncs, bé, per exemple, concretament en aquest cas de les reflexions crítiques, en un teatre en el qual doncs, bé, organitzem les conferències sense cap tipus de problemes i amb l'entrada gratuïta, i la gent que després d'haver escoltat la conferència em vol demanar la paraula simplement ha d'aixecar el braç i demanar el micròfon i parlar i s'ha acabat. És a dir, en un mar de llibertat.
Senyor conseller, gràcies des del Pati a Ràdio i Ràdio 4 per aquestes paraules. Estem convençuts que els qui les escoltin tindran un nodriment per al seu pensament, com ens diuen alguns dels anuncis de la televisió respecte a la cultura i els llibres, i que ben aviat rebrem aquest mateix programa reaccions que, si val la pena, doncs, de presentar-los perquè faci vostè un comentari, les hi farem arribar.
Estupendo. Molt bé, gràcies.
Gràcies, treball.